A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts a avui dijous a La Tertúlia. Avui, a més, tenim a nivell de climatologia una enfarinada que ens acompanya per aquests primers dies de novembre i tinc també doncs, dos convidats que estaven molt contents que hagi fet aquesta primera enfarinada nevada aquí abans d'entrar dels estudis, que ho estàvem comentant. Tinc mixitat avui a La Tertúlia. He aconseguit tenir doncs, representants de cada, diríem, sexe, ho podem dir d'aquesta manera. Irene Rybalchenko, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies, com sempre, per la invitació.
Un plaer tenir-te aquí en aquesta temporada, perquè em sembla que ja t'he tingut alguna vegada a l'estudi des que hem començat temporada al setembre, no? Si no me recordo malament.
Estudi de?
Aquí a la ràdio.
Ah, sí.
Sí, sí, ja sí. Repeteixes, per dir-ho així. I per fer-nos companyia i acompanyar-te avui a la tertúlia, Albert Gelabert, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Tu ets un fidel, també com l'Irina, d'aquí dels estudis de Ràdio Valira.
Bueno, de tant en quant.
De tant en quant, correcte. Bé, dèiem tots junts que bé, aquesta nevadeta ja comença als inicis de l'hivern de posar el xip al cap d'algunes persones aquí al Principat, no?
És molt aviat. O sigui, aquí les nevades que arriben abans del mes de desembre poden ser propines. A més, aquesta arriba en un moment on el terreny encara és molt calent i aquesta nevada, o aquesta neu, dura menys que un caramel a la porta d'un col·legi. O sigui, no, no fa massa anys hi va haver una nevada bastant important al voltant de, precisament, de Tots Sants, no? Però, o sigui, important en quant a gruix, no? I a tothom cantava victòria, però, clar, amb aquestes circumstàncies i el terreny calent, al cap de dos dies no quedava res i va ser un dels hiverns més escassos de neu que hi va haver. Per tant, sí, fa gràcia que comenci a enfarinar, però tampoc és cap garantia.
No, això està clar que no ho dius molt bé, Albert, no és cap garantia, però bueno, ja ens fica una miqueta a finals de tardor, principi d'hivern, que comença...
Sí, ens marca l'estació.
L'estiuet de Sant Martí ja s'ha acabat, per dir-ho així.
Suposo, però sí. Millor en ven un altre d'un altre sant, no sé de quin, però baix.
Sí, tu no deies que aviat anirem a esquiar.
Jo estic molt acostumada perquè soc de Rússia, de Moscou, i per nosaltres novembre és un mes d'hivern. I per això no estic sorpresa. Que...
Clar, i segurament els gruixos que hi ha a Moscou al mes de novembre són de molt lluny comparables amb el que tenim nosaltres aquí a les Valls d'Andorra, de moment.
Sí.
No ho dubtem. Bé, una cosa que sí... policia deia que 13 sancions l'any passat per gent de no portar equipaments, 5 persones que eren d'Andorra, sempre té que caure la primera nevada perquè tothom se'n recordi de portar equipaments quan per llei és obligatori des del 1 de novembre i estem a dia 7, per dir, bueno, dia 6 avui. O sigui que corre cuita tots cap als tallers avui, suposo.
Suposo que això és crònic. Sempre passa el mateix. O sigui, passem... en general, sense pensar en aquest problema, i el dia que vivim 4 volves de neu, tothom a posar les rodes de contacte o a canviar els equipaments, i aleshores amb la massificació no es pot atendre a tothom de seguida. En fi, és una situació que, dic, per mi es repeteix cada any i difícilment la corregirem.
Sí, tu sí, Irina, també ho veus, no?
Novembre és un mes més profitable pels tots tallers del país, crec.
Sí, hi ha overbooking, no? Per dir-te, sí. No tenen a l'agenda.
Segura que hi ha molta cua i la gent ha d'esperar per protegir-se.
O fer previsió.
O fer previsió, sí. Millor.
Però és el que deia l'Albert, dius, cada any passa el mateix, fins que no cau la primera enfarinada, ningú se'n recorda de canviar equipaments. Dius, quan dius, aviam, la llei marca unes coses, dius, fes una setmana abans i vas tranquil, però sí, no és així.
Però no, la llei no diu quan nevarà.
No, això sí. per sort encara no, potser un dia sí, no? Com diria així.
Bueno, jo penso que el dia que algú pugui fer un decret el dia que nevi, encara anem pitjor que ara.
Sí, esperem que no els hi donem idees, que qui sap, no? Parlem de lleis... I actualitat, bé, fa un parell de dies va venir el senyor Villarejo a declarar, s'ha reobert l'operació d'investigació sobre l'operació de Catalunya, dius, caram, dius, això serà quasi per fer-ne una novel·la o el que ara està de moda en plataformes, qui diu un serial, no?, quasi de tot això i de les conseqüències.
És molt complicat tot aquest tema i, a més, hi ha molts interessos pel mig, cada sector defensa una cosa. Recordem que el senyor Villarejo no fa massa temps estava a la presó. Tots els testimonis d'aquesta gent, no sé, s'han d'agafar molt amb pinces. I jo, personalment, et dono la meva opinió. O sigui, que a mi el fincent americà es mogués pel tema de Catalunya, sincerament, no m'ho crec. Aquesta gent juguen en una altra divisió i si no els hi toquen el seu, no es mouen. La meva modesta opinió, i no sóc expert ni tinc gaire coneixement, o sigui, el fincent es mou quan es donen compte que molts fons veneçolans i amb el Maduro, tots sabem les relacions que hi havia, venien cap a BPA. I això, per mi, és el que va desencadenar tot aquest problema.
Sí, hi ha hagut una relació de causa-efecte que, diguem, ha desencadenat, com dius tu, una certa reacció, per dir-ho així, no?
Jo crec que sí, ara. Segurament hi haurà gent que ho prenen al revés i tampoc sóc cap expert ni ho puc confirmar ni desmentir, perquè és una opinió, simplement.
Sí, del que dius tu, de fet, Albert, és que les conseqüències d'una esquitxada han repercutit a altres, per dir-ho així.
Sí, però és que aleshores aquí, escoltava les declaracions i les declaracions del senyor Villarejo, vaig llegir molt per sobre, amb les que va fer tant el Jordi Cinca com el Savoia, que en aquell moment estava en el govern, s'assemblen com una castanya amb un ou.
Sí.
Per tant, els jutges tindran feina a trobar quina pot ser la realitat. Mira, és que el tema, una vegada amb el que va ser vegué episcopal aquí a Andorra, i el senyor Francesc Badia, i en aquell moment presidia el Consell de Corts, un dia, parlant amb ell, li vaig dir, home, és que... I em va dir, miri, la feina del jutge és molt difícil. Ara, imagines vostè que té un accident amb cotxe. Vostè té una visió, fa la seva declaració. L'altre fa la seva declaració, que és com pot oposada a la seva opinió. Aleshores, s'hi posen els advocats pel mig. Després, les companyies d'assegurances, i amb tota aquesta paperassa i declaracions i contraindicacions, nosaltres hem de jutjar. Entendrà que no és camí que fàcil. I vaig pensar que tenia tota la raó.
No, el que dius és ben cert, no té que ser una feina fàcil, i més que és un dossier o un afer que la quantitat de fulls que té que haver-hi té que ser impressionant. Tu, Irina, com directora del periòdic, clar, té que ser una notícia, un esdeveniment que aneu seguint segons els passos que va fent la justícia o persones que declaren.
Sí, clar, nosaltres clar que seguim totes les notícies, però jo ho sento molt, no vaig poder llegir avui sobre aquest tema perquè estava en una entrevista tota la tarda estava en una entrevista amb un matemàtic de Suïssa que va participar a la conferència aquí a Andorra i va proposar crear una vall silicon, un prototipus de vall silicon aquí a Andorra, i va explicar totes les avantatges, com podem crear aquest ecosistema aquí al país per créixer al nivell econòmic, i per això estava tot element en aquest tema.
Absorbidem sí. Això. Però és cert que, per diguem, clar, el cas, diguem, Operació Catalunya, Policia Patriòtica, cas BPA, que, com deia l'Albert, van en satèl·lit els uns dels altres, ja fa temps que dura, per dir-ho així,
i
moltes pàgines de premsa o digitals s'han omplert, no? Aquí, com deia abans, no? Hi ha potser plataformes digitals, s'encén la bombeta amb uns, i Andorra fa calés amb això també, qui sap, perquè dius, es podria fer un serial, quasi.
Sí, tant.
No,
hem d'informar.
A veure, és que la justícia a Andorra no és pas més ràpida que en altres llocs, més aviat pot ser el contrari, no? I ara hi veiem que també a nivell de justícia, segons paraules del president del Consell Superior, no funciona pas de manera idònia. O sigui, això no se n'ha pas amagat de dir-ho. I aleshores aquests dossiers s'allarguen molt. Amb el cas aquest que afecta a nivell d'Andorra i BPA, no sé quants anys hi portem, però tenim un altre cas que és el de Valora, molt més vell, i comparat amb aquest és una gota dintre del Pacífic, que no sé quants anys porta i encara sembla que el més calent està a l'aigüera.
Sí, això és cert, que el cas Valora porta molts anys i encara no...
I l'altre és més complex i més complicat, i encara queden no sé quantes causes per per reduir. La veritat, no confio pas veure-ho acabat.
Del que dius tu, bueno, Andorra al ser un país petit, què passa a vegades? Doncs jutges, batlles, estem en una microsocietat. Es comentava en països veïns, agafant un exemple, dius, no, és que a vegades Mònaco, per exemple, doncs per segons què, fa venir jutges de França, per dir-ho així.
No segons per què, per tot.
O per tot, dius, clar, la problemàtica és que suposem que agafem o jutges francesos o jutges espanyols per conflictes d'interessos o per proximitat o per el que fos, no? Dius, clar, tens que conèixer molt bé la legislació andorrana, les lleis andorranes, o sigui, tampoc no és un substitutiu fàcil d'envisatjar a posar en funcionament.
Segurament que no, però a veure, l'experiència que tenim amb el Tribunal Constitucional, que fins ara no ha entrat cap magistrat a Andorra, o sigui, amb la gent que han designat tant el Consell General com el Govern com els copríncips, jo penso que han fet la seva feina. O sigui, i són gent del món de la justícia i aquesta gent jo penso que van bastant de pressa a integrar-se al que és el sistema andorrà. En fi, és la meva opinió.
Tu això, Irina, dius, doncs mira, a Andorra tindrem també doncs, jutges que venen de fora perquè no hi hagi, doncs, com ho veus?
Però de vegades no és tan malament demanar experts d'altres països per la seva experiència.
Sí, clar, la cosa és el que dius, tu ho entenc, eh? Una cosa d'experiència, després és la percepció que poden tenir també del país i la seva particularitat, perquè, clar, d'interpretació d'un jutge francès amb la llei francesa, per exemple, i amb la llei andorrana, dius, caram, pot haver-hi...
No, però ha funcionat, eh? Mira, fa, no sé, fa uns anys, o sigui, amb un dinar de no sé què, em va tocar al costat el que aleshores era el president del Tribunal Constitucional, que era un senyor espanyol, que molt lligat al govern, que havia, crec que havia estat ministre i tot, i aleshores aquesta persona, estava, que inclús era del centre d'Espanya, s'esforçava a parlar el català. I he de dir que no el parlava malament. I aleshores ell em va dir que estava encantat amb la plaça d'aquest país, perquè nosaltres venim aquí, no coneixem a ningú, ningú ens pressiona ni ens diu el que hem de fer i apliquem el nostre criteri, que pot ser equivocat o pot ser encertat, això com tota persona humana, però treballem amb tota llibertat. I si és una persona del país, és un país petit, moltes relacions d'amistat, de parentesc i tot això, no sé si això també influeix de manera negativa.
No, del que dius és cert, és que dius per la particularitat del país i la proximitat de la població, dius... A partir d'aquí et fas amics i enemics, per dir d'una manera, segons la sentència que pots pronunciar com a batlle, no? I aleshores segurament que hi ha hagut, no diem picabaralles, però enemistats que s'han tingut.
Segur, i a més moltes vegades hem vist que la sentència d'una instància és revocada per l'altra. O sigui, per tant, són visions diferents sobre el mateix tema.
Sí, i al final arriba el Tribunal d'Acords o el Constitucional i aquí s'acaba la cosa, o se'n va a Estrasburg.
Sí, el que passa el tema d'Estrasburg és una mica més llunyà i ja és una altra història, també.
Sí, són...
Sí, és per això també he dit que la gent estrangera no té aquesta dependència i amistat entre famílies i tot. No,
és més neutre, en certa manera,
sí,
jo penso.
Sí, exactament.
Penso, ara.
Estic d'acord.
Parlant de tema de justícia, hi ha hagut tres empreses amb sancions de 3.300 euros per irregularitats amb treballadors. No és gaire sovint que surt, diguem, amb notícia, irregularitats o per gent que no està, diguem, suficientment documentada o que està en situació irregular i que sancioni empreses aquí al país. O sigui que... Però bueno, passa.
De la mateixa manera que sancioni una infracció de trànsit, si hi ha una empresa que comet una irregularitat, doncs serà de ser ensenyada d'acord amb la llei, no?
Sí, ara el que passarà també és la gran incògnita amb aquesta aplicació de l'entry-exit, quan es farà amb les nostres fronteres i totes les persones que es poden ja trobar amb la situació futura que seran irregulars o no. O sigui, això
no
també genera un gran
aquí
dubte.
Aquí ja m'hi he perdut i no tinc pas opinió.
Si una empresa vol aprofitar il·legalment alguns empleats i no respecta llei, això és evident que tindrà una multa. Crec que és just.
És cert que del que dius, és evident que hi ha sanció. Cert també que aquesta incertesa genera moltes consultes avui dia, doncs, de molta gent que vol venir a fer la temporada o ja està aquí per fer la temporada, en quina situació es trobaran, si s'aplica o no, perquè clar, això és una miqueta, dius, ostres, vaig a Andorra a fer temporada amb tota la bona fe del món, però segons si canvien les regles i ja em trobo que sóc il·legal, per dir d'una manera. Això no té que ser senzill.
A veure, és complex i no sé si el problema tampoc és arribar a aquest extrem. Quan parlem de temporada d'hivern, parlem bàsicament de personal sud-americà, argentí, brasiler, bàsicament, i potser hi ha algun altre, però hi ha un altre. Però a veure, no oblidem que la majoria de ciutadans argentins tenen la doble nacionalitat, que són argentins i són o espanyols o italians, i si són brasilers són portuguesos, per tant són ciutadans comunitaris, i aleshores voldria saber fins a on pot arribar el problema aquest, si és tan greu com s'ha dit ara, o realment és d'un percentatge molt baix, no ho sé, però em faig aquestes reflexions.
Sí, cert que, com diu l'Albert, molts tenen doble nacionalitat, o brasilera o italiana, o portuguès o espanyol o tal, per antecedents familiars, bueno, també redueix el gruix d'aquestes possibilitats, també, de no estar en una situació irregular.
Sí, perquè doble passaport és com doble protecció.
Sí, d'una certa part, sí, és una doble assegurança, per dir una manera, d'estar, diguem, legal allà on et trobis, no? Bé, parlant de legalitat, bé, ahir hi havia, o abans d'ahir hi havia reunió de cònsols, deien que alguns havien detectat, doncs, matrimonis de conveniència, la policia diu que no han detectat casos, dius, aquí hi ha dos discursos, dius, bueno, uns diuen hi ha coses que ens sorprenen una miqueta, l'altre diu no en detectem, dius, bueno, potser no s'ha investigat prou o no s'ha donat cas que aporti investigació.
No sé, és que no sé d'on surten aquestes informacions, perquè d'un costat els cònsols és de suposar que tenen algun motiu per dir això, però si, clar, el qui ho controla és la policia, diu que fa molts anys que no se'n detecta cap, aleshores els ciutadans de peu ens quedem una mica perduts. Hem d'esperar com evoluciona això.
Sí.
Imagino que hi ha un tipus de negocis en ombra, en aquest sentit, que pot ser algú cobra per tenir passaport andorà a l'altre, però no tinc ni idea com podem controlar aquest tema, perquè és molt invisible.
Sí, del que dius, a més, avui dia, amb tota la possibilitat tecnològica que tenim, internet, xarxes socials, diguem, una relació que es crea entre dos persones a través d'una plataforma que no els hi farem propaganda perquè ja guanyen prou diners sense nosaltres, dius que hi hagin parelles que s'hagin creat de dues nacionalitats completament diferents, és, no diem normal, però és més usual de dir, no, mira, la meva dona és japonesa, jo sóc belga, ens hem conegut, doncs, per aquests motius. Sí que fa 40 anys enrere dius, ostres, m'he casat amb una japonesa, doncs, és una miqueta més inusual, o perquè eres diplomàtic o altres coses, no? Però avui dia, diguem, ja entra més dintre de una certa normalitat, per dir-ho així.
I a través de les xarxes socials, qualsevol persona pot crear qualsevol imatge, que sóc parella d'aquest senyor o som amics o no sé què, tot això és molt fàcil, la fabricació de la imatge.
Sí, amb les conseqüències que pot tenir també després, no? Perquè o et crees una falsa imatge o et crees una falsa línia de vida i de conducta també.
I què diu la llei? Si per exemple és veritat que les persones utilitzen aquesta situació per tenir passaport o nacionalitat. Hi ha una multa o... Jo no sé.
Bueno, si de fet és una parella de conveniència i no és realment parella, sí que hi ha sanció i revocació, suposo.
Hi hauria de ser.
Sí, no tenim tots els detalls de les sancions aplicables, però bueno, es dedueix que fas un farol.
A veure, hi ha un tema que, o sigui, vull dir, a nivell d'Andorra, la doble nacionalitat està prohibida. Igual que està prohibida la pena de mort, està prohibida la doble nacionalitat. Per tant, no hi poden haver excepcions. Malgrat això, sembla ser, segons notícies que van aparèixer últimament, que un acord de govern facilitava l'accés als països on no els deixaven renunciar a la seva nacionalitat, els hi facilitava el passaport andorrà. Pues és contrari totalment a la Constitució, perquè hi ha una sèrie de gent que tenen doble passaport i, en canvi, els altres andorrans només en podem tindre una. O sigui, això per un costat. I, a més, l'altra part que a mi em preocupa és que normalment aquests països que no permeten la renúncia a la seva nacionalitat, i tenim Túnez, i tenim Marroc, i tenim... I clar, no és una cultura massa pròxima a la nostra ni a les nostres creences.
Cuba em sembla també que no...
És possible, sí, no sé.
Possible. Hi ha uns quants.
Ho vaig llegir en diagonal i tampoc no he profunditzat massa.
En cas de Rússia, si un ciutadà amb passaport rus vol tenir passaport andorà, té una marge de 5 anys de prendre decisió quin passaport veritat vol. Un o l'altre, però hi ha aquests 5 anys amb doble nacionalitat.
Sí, però no té els drets polítics, em sembla, o alguna cosa així. Fins que no li donen el passaport definitiu, de fet,
sí.
No adquireix plenament tots els drets. Sí, és la situació que hi ha, i a veure, i pot veure una persona quan arribi a la majoria d'edat no vulgui seguir la nacionalitat que li correspon pels pares. Jo sóc nat a Andorra i vull l'expedient de nacionalitat andorrana, vale? D'acord, o sigui, vull dir, això ho podem fer. De totes maneres, és un tema certament bastant complex, i amb aquest trobarem persones que ens diran una cosa i persones que ens diran una altra. Ara, tot aquest sistema de doble nacionalitat fora de la llei, per mi és un frau a la llei i és totalment contrari a la Constitució.
De lo que deies tu, Irina, és com a Andorra, que quan tu adquireixes la nacionalitat tens 5 anys per revocar la teva nacionalitat, diguem, anterior, per dir-ho d'aquesta manera, igual que com explicava a Rússia. Ara em ve, en plan broma, això serà Boris I que ha donat l'idea, diguem, a Rússia quan va venir a Andorra i que es va autoproclamar rei d'aplicar-ho?
Aquest senyor va venir fa molt temps i va marcar la història. I ja sabem que hi ha una pel·lícula, hi ha un llibre... i promoció d'aquest tema, perquè sí que...
Sí, és que ara no...
El sant al cel, com és?
Sí, exactament. No sé si eres sant o què, ara se n'ha anat.
Bueno, a vegades, com deies tu, Irina, hi ha similituds entre països que no són fronterers, per dir-ho així, i apliquen doncs, una miqueta una regla molt similar doncs, per decidir si vols conservar la teva nacionalitat o no, perquè
si
n'adquireixis una altra.
Tens temps per pensar. Tens temps.
De totes maneres, amb tot aquest tema, la renúncia a la nacionalitat, en el moment que es va fer el reglament, és una renúncia administrativa. I quan aquesta renúncia, per ser coherent i seriosa, hauria de ser per via judicial. Però com que es fa per via administrativa... clar, és el valor que té, i la persona que renuncia a la necessitat andorrana, sobretot de cara als veïns del sud, l'endemà, si vol, la pot tornar a recuperar, inclús abans de sortir del consulat espanyol. Sembla ser que és així, i ho tinc confirmat per algunes persones, i si és així, tampoc és massa ètic ni estètic. I a més, amb les eleccions que hi ha de ciutadans espanyols, per les eleccions espanyoles que es fan a l'ambaixada espanyola, no es publica mai la llista. De votants. Sí, però alguna cosa serà, no?
Sí, però ho deixem amb un vel tupit per sobre. Anirem a publicitat i tornem a trobar l'Irina Rybaltsenko i l'Albert Gelabert amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Fontbernat. Ser autònom implica grans reptes. Per ajudar-te en el teu dia a dia i en les teves finances, a Morabanc t'ho posem fàcil. Amb el Pla Autònoms de Morabanc tens una quota d'autònom gratuïta i un compte corrent sense comissions. Per gaudir-ne, només cal domiciliar la quota i el rebuig de llum i línia mòbil fins al 28 de febrer de 2026. Amb el Pla Autònoms anem per feina. Consulta'n les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc. La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Albert Gelabert i l'Irini Belchenko. Bueno, parlàvem de país. Una cosa que, bueno, es demana que sigui 2 anys d'excepció de la CAS per als autònoms menors de 25 anys. Bueno, és una cosa que pot ser assumible per la Caixa de Seguretat Social. És una proposta que està fent, doncs, el Partit Social Demòcrata. Ara, tenir menys de 25 anys i tenir ganes de llançar-se com a autònom, dius, tens que ser molt valent, no? Potser per als temps que corren, Albert?
No ho sé, o sigui, hi ha una sèrie de propostes que tampoc, quan estàs fora de la línia política, tampoc saps ben bé per on van, i la major, i moltes d'elles són això, realment, propostes polítiques per mirar d'anar captant votants, o sigui, ja veurem com acaben. La situació de la Seguretat Social, per assumir-ho, sembla que no és pas la millor, de moment, i perquè s'està parlant de l'augment de cotitzacions i que, o sigui, el sistema actual té data de caducitat, aleshores noves incorporacions que les estudiem molt bé, i si és una decisió política, els polítics de cada moment prendran la decisió que estimen escaient.
Jo visc aquí a Andorra ja fa 13 anys i de moment encara no sé què signifiquen punts de la Casper, per què serveixen.
Bueno, tu expliquem ràpid, diguem, el que cotitzes cada mes representa un cert valor econòmic, per dir-ho així, en diners, sí, que representarà, doncs, al moment de la jubilació, una certa pensió. Ah. Ho he fet curt.
O sigui, el sistema de la casa és un sistema de capitalització. O sigui, tu cobres en funció del que has pagat. O sigui, vull dir, aquesta és la realitat. I ara hi ha molta gent que es queixa de les pensions, que es queixa que són baixes, i segurament, però clar, abans diu, vostè quan ha cotitzat? Oh, no, no, és que el sistema de capitalització té aquest problema.
I si marxo, un dia marxo del país abans de jubilació, què passarà en aquest sentit?
No, no, tens el dret a la jubilació. O sigui, amb el cas rus no sé com funciona, no en tinc ni idea, però vull dir, amb el cas francès, espanyol o portuguès, que hi ha un conveni, o sigui, els hi fan la transferència directament al seu país i se'n van a viure fora, eh?
Mm. Bueno, de la mateixa manera que un francès o un espanyol que hagi treballat anys a Espanya abans de venir a Andorra, també es cumula el que computaria Espanya o França per aquest trilateral que mencionava Albert.
Espero que per Rússia també funcionarà.
Bueno, que si un dia es firma un conveni, doncs per què no?
No, per això més aviat és conveni de Seguretat Social.
Mm. Bueno, això depèn dels règims com funcionen i la benentesa que hi ha entre ambaixadors.
Sí.
Ho direm així, hi ha encara camí per córrer, perquè tots els acords que tenim en països encara ens en falten molts, o sigui que en tenim,
sí,
uns quants, però...
I els que tenim, molts d'ells no es compleixen, o sigui que...
això és una altra cosa. Parlant de coses de compliment, hi ha l'Associació de Protecció del Jovent d'Andorra, que ha fet una edició d'una guia per parlar de la pornografia amb els joves, segons les franges d'edat. Cert que avui dia, amb l'accés que hi ha al món digital, dius, la canalla, per dir-ho així, o els joves tenen accés a massa cosa potser, i no forçadament tenen la, no dir l'educació, però potser la bona interpretació o tenir els bons consells o bones paraules de lo que veuen o lo que poden assumir d'informació també.
Jo crec que limitar accés de la gent jove a aquests sursos d'informació és molt lògic i molt, molt raonable, perquè fins i tot és l'educació de la nostra generació en futur, i per això és molt important. Com que ja també tinc un fill de 16 anys, jo prefereixo que siguin aquests límits.
Ara, és cert que parlar, diguem, parlar de sexualitat, per, diguem, avui dia al segle XXI, uns pares entre 30 i 50 anys per agafar una franja d'edat, potser és més àgil que no pas fa una generació enrere, de 50 anys enrere, que era un tema tabú, entre cometes, i que no es parlava, amb les conseqüències que podia tenir, diguem, per als dos bàndols.
Sí, és que hem de tenir un equilibri en aquest sentit. No podem tancar el tema completament, perquè sí que la gent jove ha de saber, però d'altra banda, crec que, com he dit abans, és lògic limitar accés a les pàgines de pornografia, per exemple.
Sí.
Sí, és cert que parlar de sexe fa 50 o 60 anys enrere amb els seus pares era quasi impensable.
Sí, com que els altres mitjans no hi eren, era molt diferent.
Ni mitjans, ni pel·lícules, ni internet.
És molt diferent la situació. Ens han d'anar adaptant conforme el que va sorgint i els problemes que van apareixent. I si hi ha d'haver certes limitacions... A veure, vaig veure que Telefons ja ha tret una targeta per menors limitada i jo, per exemple, amb un net, la meva filla ja li va posar aquesta targeta. O sigui, aleshores ja estàs tranquil, ja saps que a través del mòbil
Estic completament d'acord.
No poden accedir a aquests llocs.
Que accedeixin és una cosa. Després que se'ls expliqui per què no, també pot ser un afegit, no? Perquè dius, bueno, perquè què passa? La reacció de l'adolescent o preadolescent, si m'ho prohibeixes ja tinc ganes d'anar-hi de cap. O sigui que sabem el que passa.
És un problema, entre cometes, dels pares.
Sí, però bueno, aquesta finestra de diàleg, diguem, està potser molt bé que l'associació hagi fet una guia una miqueta per guiar quines paraules, com parlar-ne, perquè no tothom
cap
potser
problema.
Té aquesta facilitat.
Està a l'altura, sí.
És com la fruita prohibida que sempre atrau.
Sí, com sempre.
Hem d'informar una mica. Clar que no podem tancar completament aquest tema, però amb un dosi adequat a la seva edat.
Sí, ara que parlaves de fruita prohibida, jo em recordo un escrit que parla de la poma i d'Eva, no?
Sí.
Aleshores...
És això, la frase.
Sí. I les pomes són ben bones i en mengem, no?, per dir-ho així, però bueno, en aquell moment no era adequat per dir-ho així. Bé, coses adequades, bueno, titulacions a nivell de català, hi havia una reflexió que es feia una miqueta sobre la difusió i l'obtenció, si de més no pas una formalitat o realment una cosa doncs ben feta, amb criteris per, diguem, el volum de demanda que hi ha i l'obtenció de tenir aquest títol. O sigui, que la demanda no, diguem, desvirtuï la realitat de l'obtenció de la titulació.
Sí.
A veure, és un tema molt complicat. I a veure, a mi crida l'atenció que, per exemple, a nivell de govern, molta protecció del català, però com veiem una cosa organitzada per el mateix govern o pels comuns, l'Andorra Shopping Festival, i aleshores el català on és? Com vols fer complir als ciutadans la norma del català si tu ets el primer que te la saltes? Que també ho entenc, perquè és molt més internacional l'anglès que no el català. I aleshores aquí a Andorra hem estat històricament trilingües, en certa manera. Hem parlat el català d'aquí i per raons de veïnatge o de necessitat tothom s'ha fet entendre o ha entès l'espanyol i el francès. A mi perdre aquesta oportunitat i aquesta situació em sap greu. I aleshores, quan llegeixo i veig que si es vol demanar el certificat de català als metges, i bueno, que ens hem tornat bojos o què? O sigui, si jo vaig al metge, m'importa un bledo el que parli mentre l'entengui. Vaig perquè em curi, no perquè em parli ni en català, ni en anglès, ni en francès. O sigui, separem les coses. Perquè si una persona volem tindre gent d'un cert nivell, a nivell d'algunes professions liberals i medicina en particular, no podem anar amb aquestes exigències que, tot i ser el nostre idioma, per ells això és totalment secundari.
És que com explicava abans i com continuo a explicar, que Andorra té un avantatge meravellós. Centre d'aprenentatge català que és gratis.
Exactament.
I cada persona estrangera, per exemple, que ven aquí a viure o per fer negocis, té aquesta oportunitat estudiar català i parlar català. I no sé per què la gent no aprofita aquesta oportunitat. És molt poc percentatge qui parla català.
Sí, n'hi ha poc.
De la gent estrangera.
A veure, també tenim una població amb aquesta, a nivell d'empleats així, que és molt mòbil, que tampoc està realment fixada aquí. Aleshores, pel temps que s'hi està, moltes vegades tampoc pren aquest interès. I a nivell d'Andorra, doncs, tenim gent que parla el català al cap de molt poc temps, que està aquí, com fa l'Irina, dintre de tot, i hi ha gent que fa 30 anys que està al país i no parla una paraula de català. I això és un tema de cadascun i de... algun té por perquè quedi malament. Tinc uns veïns que són espanyols, matrimoni ja d'una certa edat, i aleshores parles amb el matrimoni. El marit no et parlarà mai una paraula en castellà. sempre en català, 100%. I la dona no et parlarà mai una paraula en català.
I s'entenen, sí, s'entenen.
O sigui, no, perquè suposo que ella té por de que ho pronunci malament o de que li diguin que això no és així, o coses així. Llavors, com que saben que tu entens el castellà, ja hi va. I l'altre, si li dius alguna cosa en castellà, ja contesta sempre en català.
Jo no tinc cap por.
És un món molt especial, no?
Sí, sí, per mi és un tema de respecte del país. On
sí, sí, no, no, sí. Segur.
No passa si faig alguns errors.
Hi ha gent que assumeix aquest principi de respecte i d'altra gent que va. Una vegada, ja també parlo d'anys, amb el canciller de seguretat que hi havia a l'ambaixada espanyola, que normalment arriba a ser un coronel de la Guàrdia Civil, una cosa així, m'hi vaig dirigir en castellà, i em va dir, em fas un favor? Em parles en català, que així l'entendré? I vaig dir, pues, perfecte, molt bé. El que passa que és aquesta tendència que tenim també tots, o almenys jo tinc, quan una persona veus que no t'entén, pam, canvies de seguida al seu idioma per facilitar les coses.
No utilitzes, com es diu, body language, sí? Explicacions, sí, sí. Amb gestos.
Però, per exemple, tu, Irina, que dius que ja portes 13 anys al país, el fet, doncs, aprendre l'idioma, utilitzar-lo, practicar-lo, cerca, diguem, a la base, sent russa, dius el català respecte al rus...
Bastant diferent, no?
Bastant diferent.
Completament. Sí, sí. Ni alfabet, ni pronunciació,
no, res.
Ni l'estructura gramàtica, res. Tot és diferent, sí.
Més l'escriptura en cirílic.
Però és més a prop al francès, i jo parlava francès. Quan vaig venir aquí, amb la meva família, jo parlava francès, i estava suficient en aquella època, però vaig prendre aquesta decisió: si visc aquí, he de parlar. Sí o sí, he de parlar català i...
Bueno, però amb el francès encara hi ha més similitud que amb el rus, perquè...
Sí, però el francès vaig estudiar al col·le.
Ah, bueno, sí,
també. Des de 7 anys.
Però és cert el que dius, que en molts països, diguem, ex-bloc de l'est, per dir-ho d'aquesta manera, el francès es feia servir... per estudiar, o fins i tot a la societat russa, diguem, de l'època dels arts, es parlava francès amb...
Fa molt temps, sí, hi havia escriptors russos que van escriure en francès, perquè aquesta llengua era obligatori saber com escriure i com parlar.
Però és cert que andorrans, quan viatgem, a vegades quan parlem en altres països, que com a mínim, el que deies tu, Albert, que parlem tres idiomes mínimament, i segons l'origen de la família, doncs pots parlar quatre o cinc, si més a més estudies un altre, molta gent et mira amb cara d'enveja, perquè és una riquesa que no ens donem compte que tenim.
No, no, totalment. Igual que els diferents sistemes d'ensenyament que tenim. O sigui, vull dir, pots escollir entre el que és el sistema andorrà, el sistema francès, el sistema espanyol, el sistema confessional, i aleshores, a més, sense cap mena de conflicte, comparteixen totalment, i en altres llocs sembla que entre els diferents sistemes d'ensenyament hi ha molts problemes. Sortosament, Andorra no els hem tingut i espero que no els tinguem.
I és molt important que Andorra és l'únic país de l'Europa que té aquest sistema, aquests tres sistemes al mateix temps, en un país tan petit.
Sí, sí. És una varietat que molta gent no s'explica.
Sí, parlant de país, teníem la ministra Emma Thor d'Exteriors a la ONU. Bé, es va parlar de que són exàmens periòdics universals dels drets humans que es fan, i ha tornat a sobre, doncs, no diem la taula, però en concret, que doncs sí, el tema de l'avortament serà un tema que es tindrà que portar més o menys a termini a Andorra dintre de la seva estructura, perquè no sigui, diguem, penalitzat, per dir-ho així.
A veure, el tema aquest de l'avortament, tots coneixem la posició de l'Església Catòlica. I en un moment donat, al redactar la Constitució, quan es va arribar a aquest article, que finalment el redactat va acabar dient que respectaria el dret a la vida en totes les seves fases, ningú vam saber què volia dir, i ara ni entre filòsofs i metges es posen d'acord. O sigui, però era la solució que els dos coprínceps, en certa manera, acceptaven. L'un, segons la doctrina de l'Eglésia, i l'altre era escèptic o agnòstic o no sé què era, el Mediterrani, en aquest aspecte, no, els temes d'Eglésia. No, es va arribar a aquesta conclusió pensant que hi podia haver, que algun dia podria sorgir el problema. El tema, finalment, és un. Andorra ha de decidir si vol copríncep mitrat o no el vol. Si es legalitza l'avortament, hem de canviar tot el sistema estructural, perquè tot el sistema sembla en l'aire. Un copríncep sol no pot continuar. Aleshores, no sé si ens haurem de proclamar en república o no. Aleshores, a mi tot aquest tema realment em preocupa, i als altres els hi preocupa pel tema de l'avortament, per la informació que jo tinc. O sigui, normalment, si hi ha hagut problemes fins ara, ningú ha estat objecte de judici ni de cap denúncia, i tots els problemes d'una manera més discreta s'han solucionat. Ara bé, jo penso que aquí en el fons hi ha un cert sector de que sap que si es sometés a referèndum copríncep sí, copríncepes no, penso que sortiria copríncep sí, perquè és un sistema que Andorra ens porta més de 700 anys de garantia. I anar de cara al desconegut sempre pot ser problemàtic. Aleshores, suposo que hi ha un grup d'aquests que ha dit, bueno, com que per la via aquesta no hi arribarem, si poguéssim fer dimitir un copríncep, tot el sistema se'n va en l'aire, i aleshores ho canviem tot. I això és una opinió meva personal. Clar, i és una situació complexa. Tal problema sembla que tampoc realment hi és, perquè, o sigui, si algun avorta fora d'Andorra, i inclús penso que tampoc li costa diners, semblaria ser, i per tant, no sé, és un problema que vull veure com acaba, però el que la Iglesia no acceptarà mai és l'avortament i l'eutanàsia. Són dos principis bàsics que haurem de respectar si volem continuar amb copríncep episcopal.
Sí, això del que dius tu, més de 700 anys, fer dimitir un copríncep seria un trasbals, diguem, molt, molt bèstia per la història d'Andorra.
No, és que la Constitució no serveix, se'n va tot a fer punyetes, perquè està muntat amb aquest equilibri. Al moment que un falli, hem d'anar, no, posarem no, escolti'm, de pretensions sobre el copríncep, tots coneixem les del rei emèrit, que volia ser el successor dels comtes d'Urgell, però clar, no el van informar que el 1113 el comte d'Urgell va vendre tots els drets sobre Andorra al bisbe d'Urgell. Per tant, si ho havia venut, difícilment podria reclamar res.
I no va llegir els pariatges del 1278 i els segons el 83, si no m'equivoco.
No me'n recordo.
El 87, sí. Bueno, això és un tema complex, no, Irina? També,
Sí, jo comparteixo l'opinió del senyor Albert.
Bueno, veurem una miqueta. El ministre Baró deia, doncs, que potser acabar la legislatura no. Segueixen les converses, aviam quin terreny d'entesa poden trobar.
A veure, quan ven aquí de fa 2 anys el Pietro Parolin, número 2 del Vaticà, que ven a motiu dels 150 anys de Meritxell, que suposo que va ser l'excusa, va deixar totes les portes obertes. O sigui, per trobar una solució, tampoc va dir quina, però, i per mi la solució, en tot cas, que es podia trobar o que es pot arribar, si vols, és treure del Codi Penal la penalització, i a partir d'aquí no crec que es pugui anar gaire, gaire més lluny. Ara hi ha hagut canvis, ara és veritat, de totes maneres em va cridar l'atenció una cosa. Aquesta última reunió que hi va haver del cap de govern amb el mateix cardenal, que continua sent el número 2 del Vaticà, van dir que, bueno, que miraven, que veia passar. El bisbe actual diu que ell d'aquest tema no en parla, perquè suposo que passa per sobre d'ell. I, en canvi, veig una entrevista amb el bisbe emèrit i aquest, bum, 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 em va cridar l'atenció, potser una mica per la falta de sensibilitat o de discreció que hi ha d'haver en aquest tema, sobretot.
El que dius tu, és cert que el senyor Vives sempre ha tingut una posició, però a vegades ha reconegut que era més la seva, diguem, posició personal que no pas, diguem, de la seva representació que agafava la part de per sobre, no? A partir d'aquí és una miqueta fer la part de les coses, no? Les teves conviccions personals, l'acceptació de l'evolució de la societat i també el que marca l'Església.
Mira, quan hi va haver la preocupació d'Andorra era de que si falla el copríncep francès, la successió és el president del Senat. Per tant, està solucionat. En el cas episcopal, si no hi ha bisbe a la seu, qui és el copríncep? Ens podem trobar amb un administrador apostòlic que sigui un capellà aquí allò, però que no tindrà els poders de copríncep. Aleshores, es promociona a firmar aquesta mena d'acord o concordat amb el Vaticà, diguent de que aconseguir de que la seu de bisbe d'Urgell no quedi mai vacant. I és aquí on surt la figura del bisbe coadjutor. Tot aquest. I aleshores, quan es firma aquest contracte en el Vaticà, les persones que el firmen, per desgràcia, avui pràcticament no hi són, el cardenal que en aquell moment manava, o era el número dels Vaticans, el cardenal francès, que en aquell moment no recordo el seu nom, sembla ser que els va dir que l'Iglesia no donava les coses per escrit, però els va dir, mireu, mentre Andorra vulgui, tindrà la protecció nostra. Ara bé, si un dia, de manera totalment democràtica i legal, decidiu autoritzar l'eutanàsia i l'avortament, l'endemà vos quedareu sense copríncep episcopal. Però, i després, l'altre dia vaig sentir unes declaracions del senyor Isidre Bartomeu, amb el papa que ara va morir, que també hi va anar, en aquests casos i tot això, i el va tallar per la via ràpida i li va dir, no, les proves que no se'n va parlar més. Aleshores anar a fotre cop de cap a la paret amb una cosa que saps que és molt complicada, per no dir impossible, vull veure què passi.
Sí, serà una etapa encara llarga, aviam com quines solucions es troben o quina solució no es troba i serà només treure-ho de l'article de llei, no? Potser, Irina?
Sí, sí, estic escoltant. És molt interessant saber la història que explica, si és cert.
Bueno, veurem com pot millorar la posició, la situació i què ens trobem com resultat. Una cosa que, bé, torna a funcionar, hi ha hagut aquesta última setmana actualitzacions de l'aplicació Mouta per la gratuïtat del transport públic, poder baixar-se el codi QR, hi ha hagut migracions que no han sigut, diguem, prou ben fetes o amb problemes, torna a funcionar, és cert que a vegades dius, ostres, dius, tanta tecnologia, al final et tornes esclau, no?, d'aquesta tecnologia.
És l'aplicació a la frontera o quina?
No, l'aplicació del transport de Mouta per agafar el bus.
Que podem utilitzar amb els nostres mòbils.
Correcte.
Sí.
És quasi el mateix com pagar amb mòbil.
Exacte.
Sí, però si un dia el mòbil no funciona, què
passa? O està sense bateria.
El que passa és que tot aquest tema és complicat. El famós cartera digital. Teòricament està en marxa. Aleshores, jo personalment ho intento i porto més o menys 10 o 12 dies intentant tot allò i no me surto, sempre em quedo pel que ja del mateix lloc. Tot que la setmana passada truco aleshores i la noia que no, desinstal·li i torni a instal·lar l'aplicació. Dic, mira, ho he fet 20 vegades, o sigui, i sempre em quedo del mateix lloc. I quan no va saber què dir-me, em diu, bueno, diu, deixi'm el seu telèfon, passaré a la incidència i el trucarà al servei tècnic per solucionar-ho. Quan puguin el trucaran. Pues no devem haver pogut, perquè fot 10 o 12 dies i no devem haver tingut temps de trucar-me encara. I això continua penjat igual. Per tant, la imatge que es dona, que això, jo, a l'hora de la veritat, hi ha una quantitat de problemes horrorosos. I, a més, tampoc hi veig aquella voluntat o aquelles ganes de solucionar-ho. O perquè no poden o perquè no en saben més.
Us dono un exemple, parlant d'aquest tema de tecnologia i de digitalització. Nosaltres, el periòdic, vam fer un especial en paper per la fira. I vam fer unes quantes còpies i van distribuir gratuïtament entre visitants de la fira.
Sí.
I hi havia tanta alegria de rebre un especial en paper, jo per mi era evident que la gent troba a faltar una mica.
Sí, no, i a veure, i no tots ens moguem amb massa agilitat en aquest món digital,
sí.
Que és molt complicat.
I la gent potser està una mica cansada de sempre llegir amb telèfons, amb ordinadors, I en aquest sentit, potser nosaltres un dia tornarem
al paper.
D'on vam sortir? Sí.
Bueno, del que dius, Irene, és que, cert, molta gent un llibre avui dia, i per sort, per tant, escriptors, editors i cases d'edicions, biblioteques, el llibre físic sempre de moment té el pas sobre el llibre digital.
És que no té res a veure.
No. Sí, sí.
Un llibre és una cosa palpable, digital, que ara si la lletra és petita, la lletra és grossa.
Tenim de quedar, diguem, amb valors, no diem ancestrals, però diguem amb valors bàsics, no descuidar-nos d'aquests valors bàsics una miqueta, com deies tu, del paper.
Sí, sí, el mateix em va confirmar el president d'Associació de Llibres de Pirineus. Quan vaig parlar amb ell, em va dir el mateix, que un llibre físic en paper mai substituirà un llibre digital.
És molt difícil que ho substitueixi.
Sí, i encara hi ha demanda, hi ha autors que volen que surti el seu llibre físic, i sempre em sembla que no canviarà aquesta situació.
I que duri molt per a totes aquestes cases d'edicions, biblioteques i el plaer de tenir un llibre a les mans. Irene Rybalchenko, moltes gràcies per haver vingut avui.
Moltes gràcies.
Un plaer, fins la propera. Albert Gilbert, merci per la teva presència.
A vosaltres.
Et dic fins la propera també. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.